M'agradaria situar aquest tema en un context, perquè alguns de vosaltres sabeu que esperem que d'aquí uns mesos marxem d'aquí cap a un nou lloc que encara no sabem quin serà. I a mesura que alguns se n'han anat assabentant, doncs molts, doncs, fixa't que havíem estat aquí, que, no? Coses molt, molt boniques i des del cor, però al mateix temps també hi ha hagut comentaris com: i ara què? Quin problema teniu ara, oi? I a la paraula problema ha sonat tantes vegades aquí dintre que quan estava pensant un títol per avui estar aquí, de seguida vaig pensar canviar de veure les coses com un problema i veure-ho com un repte, en tot cas, o com una situació, doncs, que hem de resoldre, que hem de trobar un altre lloc, això està clar, però mai, és que a més és que és curiós, perquè almenys dins meu, però dels altres companys i companyes d'aquí, tots els voluntaris del centre, penso que estarem tots d'acord en dir que no ho estem veient com un problema, que veiem la situació de canvi com una cosa per créixer, com un horitzó que s'obre diferent i que de vegades està bé sortir de la nostra zona de confort. Llavors, aquest és el context amb el qual estava pensant sobre aquesta xerrada, aquesta tarda, però també que és una reflexió a com les paraules tenen poder. Les paraules tenen molta força. I si faig servir la paraula problema, només la paraula problema, què ens suggereix? Feixuc, dificultat, conflicte, negativitat, difícil, solució, preocupació, por, bloqueig. Sí? En canvi, quan pensem en un repte, en una manera diferent de veure la mateixa situació, què ens suggereix el repte? Solució? No us sento. Lluita. Lluita en el sentit de fer coses. Sí? Il·lusió? Optimisme? Veieu que l'energia és diferent? Ho dius d'una manera, et genera un tipus d'actitud interna i per tant també de situació al teu voltant, o veure-ho des d'un altre punt de vista, vibracionalment ens anem envoltant de certes energies amb la nostra manera de fer i de parlar i de pensar. Evidentment tot té el seu origen en el pensament, que després més endavant en parlaré d'això. Però el sol fet de les paraules que fem servir tenen molta i molta força. O per exemple, doncs, fixa't, oi, quin cel que fa, no sé si sortiré de casa perquè potser se'm posa a ploure, i aquesta actitud així com de quan una cosa és feixuga, o com dius, doncs mira que bé, ens refrescarà una miqueta si acaba plovent aquesta tarda. És tot segons el pensament que tenim amb tot allò que fem, i no només el fet de fer, sinó el fet de ser i com ens plantegem nosaltres davant de les situacions que ens envolten. El que m'agradaria comentar, tinc algunes idees i m'agradaria compartir-les amb vosaltres. La paraula repte, el diccionari diu que també aquesta definició la canviaria una mica, veureu per què. El diccionari posa com a repte objectiu difícil. Ja no comencem bé perquè si un repte ja ens ho plantegem com un objectiu difícil, malament rai. Però ja entenem el context, que constitueix, això sí, un estímul i un desafiament per a qui se'l proposa. Sí? Estímul i desafiament. També hi ha vegades que ens pensem que el problema és un, i ara sí que faig servir a consciència la paraula problema, Després ja canviarem de vocabulari, però perquè entenguem tot aquest context, a vegades no sabem identificar exactament el problema, quin és? Sí? Per exemple, hi ha una situació potser molt límit. Doncs resulta que una família té l'àvia molt i molt i molt i molt malament i doncs s'està esperant que en algun moment o altre marxi. Si jo veig això, fixa't quin problema tenim, té l'àvia està tan malament, tal, 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 tal. Això és un problema? O és una situació de la vida? O en tot cas, el que podria ser una situació de veure-ho diferent, el fet de jo no veure-ho això com una situació difícil o com un problema, sinó doncs quin procés d'acompanyament tinc ara l'oportunitat de fer. No és l'àvia el problema, Potser la situació a resoldre aquí és com jo canvio la meva actitud davant d'aquesta situació. Enteneu la diferència? Perquè si per mi el problema és que tinc un examen demà, tenir un examen demà no és cap problema. El problema podria ser si m'he preparat suficientment bé per aquest problema, per aquest examen que tinc demà, però no la situació en si mateixa. I reflexionant sobre aquest tema, me n'adonava que hi ha vegades que la situació a resoldre no l'acabem d'identificar exactament. I el que hauria de ser una revisió personal i un canvi personal per afrontar la situació que tinc al davant, ho acabo veient com que és allà fora. I clar, és molt més fàcil pensar que el problema és allà fora. O pensar com podria ser si jo encarés aquesta situació amb una actitud diferent. No estic dient que jo em converteixo en el problema, però ja a vegades que sí. Hi ha vegades que sí. Ens costarà més acceptar-ho o no, però... I m'he fet una llista de situacions, per exemple, quan a vegades teniu calor, podem posar més fort l'aire. Esteu tots ventant-vos. És una situació que podem resoldre. Doncs si estic evadint una situació, és el que també aquí n'hi diem posar el cap sota l'ala. Sabeu què vol dir posar el cap sota l'ala? Amagar-se o no afrontar que és allò la situació que haig de resoldre. I és una situació a resoldre. Però si segueixo inclús posposant la situació, si segueixo pensant, sí, ja, ja hi pensaré, ja, és veritat, sí, sí, ja, o al final te n'adones quan ja és massa tard, quan potser haguessis pogut desenvolupar certes eines que t'haguessin ajudat amb allò que has de resoldre, però ho has anat deixant i llavors tampoc pots afrontar la situació amb la fortalesa que podries haver-la afrontat. Hi ha també situacions en les que tampoc ens n'adonem massa, però nosaltres som, com deia abans, els que creem el problema, els que creu una situació. Jo puc estar, per exemple, quan estic amb grups d'amics, criticant aquest, criticant l'altre, comentant, afegint, no sabeu aquest tipus de converses que no porten massa a res? I al final les persones també van agafant la seva selecció d'amistats, o una persona que fàcilment crida, que té males maneres de comportar-se, de relacionar-se amb la resta, i aquest tipus de persones es van quedant soles. Potser n'esteu visualitzant alguna o potser algú de vosaltres inclús. Llavors és molt fàcil seguir culpant els altres, però sóc jo qui m'he creat una situació. No estic parlant de ser culpable, però sí parlant de ser responsable. Potser si em mirés una miqueta més a mi mateixa, si em mirés més en aquest mirall intern, doncs veuria que sóc jo la que creo certes situacions. Sí? S'entén? I dic aquest exemple, però en poden ser d'altres. Certes situacions que vivim que en el fons nosaltres mateixos estem participant a que estigui vivint la realitat present. O també hi ha aquells que veuen problemes on no n'hi ha. També tots som diferents, tots tenim actituds diferents. Hi ha qui el temps d'avui pot ser un problema i un altre que no serà un problema. I també depèn de com et trobes tu davant d'una mateixa situació en diferents moments de la teva vida, ha creat un impacte diferent en tu. Sí? Però com, per exemple, és que just ahir algú em va enviar un petit conte per WhatsApp, això que van enviant missatges i normalment no llegeixo quan és així llarg, però vaig pensar a veure si això em serveix. Resulta, i això potser també algú s'hi pot identificar, aquesta persona que va a la feina i penses que ningú em diu hola, és que tant és que hi sigui que no hi sigui, ningú em fa cas, i a casa sembla que tampoc ningú em faci cas, ningú m'estima, i vas canviant de diferents ambients i et veus sempre com un zero a l'esquerra. I un dia passa per una tenda de barrets, de pameles, i diu, doncs, ai mira, en compraré una. I tota cofoia se l'emprova, li encanta, i ara sí que em sento bé. i paga el barret i se'n va a treballar tota cofolla, perquè ara ja, perquè, i veu que algú a la porta li saluda i tothom sembla que li faci cas, veus? Sembla que ara sí que em fan cas. Una tonteria, però pot ser una altra cosa que cadascú es pugui imaginar. Arriba a casa i la seva mare diu: "Ai, mira, fas molt bona cara avui, què t'ha passat? Ai, sí que se t'ha posat bé aquesta roba que portes." Diu: "Ai, que no ho veus, que m'he comprat." "Ai, no m'hi fixo, no ho sé." Diu: "Però que no ho veus, el barret que porto?" I se n'adona: "Ai, però si no porto el barret." Es mira al mirall i no porta el barret i comença a pensar: "Potser me l'he deixat a la feina, potser a la botiga, potser aquí, potser allà." Diu: "No, no, quan m'he tret la cartera per pagar el barret, l'he pagat, però me l'he descuidat al mateix mostrador de la tenda." Però ella ja havia fet com tot aquest canvi de plantejament, de que ara sí que em faran cas, i realment els altres l'estaven corresponent. De què depenia del barret que no portava? De què depèn? Com és que com em sento jo a mi mateixa, i malament rai si depèn d'un barret? Però cadascú pot veure el punt d'autoestima que és per ell mateix, o d'on trec la força, d'on trec aquesta estimació per portar-me i comportar-me en els diferents indrets on em bellugo. Però després també hi ha aquells que també tindria això a veure amb l'evasió o el posposar, però també és un altre cas on potser veig que hi ha alguna cosa i no ho acabo de fer, però després inclús hi ha aquell que ni tan sol ho veu. Per exemple, vinc a casa, fixa, hi ha una gotera, i vaig a la veïna i dic: "Ui, m'ha sortit una gotera." I arribo a casa dels meus pares i dic: "Mira, tinc una gotera al bany." I l'altre: "Però has fet alguna cosa per aquesta gotera, caram?" Però segueixo dient que tinc una gotera al bany. Però on està la capacitat de prendre decisions i de resoldre? Sí? Hi ha aquell que ni veu la gotera, que això és una altra història. Val? Però vull dir que al llarg de la nostra vida, d'un sol dia de la nostra vida quotidiana normal, ens trobem en tantes situacions diferents, que de què depèn la meva visió d'allò que m'envolta? També hi ha qui està tan capficat i amoïnat i preocupat en vés de saber què, que no és capaç de veure res més. I no estic dient això per fer judicis davant dels altres, sinó perquè cadascú ens puguem revisar i puguem veure, jo mateixa també, veure què podria ser diferent. Però no tant què podria ser diferent, sinó com podria ser jo diferent. Perquè si hi ha una gotera, doncs tindré una assegurança o tindré alguna manera de resoldre això, però s'ha de ser resolutiu. I aquesta actitud també d'intentar resoldre, d'intentar veure que les coses, una vegada amb una trucada, jo estava molt lluny, una situació tan senzilla, vaig pensar: "Tenim un problema, ens passa no sé què, no recordo què era, estava molt lluny." Dic: "Però saps on sóc?" "Sí, però quan una persona no és capaç de pensar, es bloqueja, i llavors busca ajuda és igual on." Jo vaig pensar, li vaig dir: "Això és un problema o és una situació a resoldre? Jo t'ajudaré a pensar, si vols. A veure, què podem fer? A qui pots trucar? Què podem fer?" Però també veig que en situacions hem d'ajudar les persones a que puguin pensar per si soles. Jo penso també, sabeu, aquesta, ara està molt de moda tots els coachs, que és d'extraordinari. Doncs ajuden a pensar. Curiós, no? Ajuden a fer-te les preguntes necessàries perquè tu vegis en el cor del teu ésser què és el que vols, què és el que no vols, què és el que estaries disposat a fer, què és el que no estaries disposat a fer. Ens fa falta algú de fora per ajudar-nos a reflexionar. I fantàstic, eh? Però per altra banda, necessito algú perquè m'ajudi a reflexionar. I jo, què vull? No ho hauríem de necessitar, si més no. Però també vivim en una societat en la que tots els estímuls ens venen de fora, que la capacitat de reflexió, estava llegint un article l'altre dia, la capacitat de reflexió ha minvat molt. La capacitat de dir, doncs, doncs a veure què puc fer, com ho puc resoldre, què li puc dir. El fet d'asseure't i reflexionar, perquè a més és molt fàcil que la ment se te'n vagi en diferents situacions o llocs, i això ho veiem també quan a vegades doncs, fem meditació amb diferents grups i algú diu, sempre hi ha qui diu, és que se me'n va la ment, se me'n va el pensament, estic pensant en altres coses. Us passa a vosaltres també això. Sí? O sigui, quan difícil és avui en dia ser capaç d'arribar a un punt de concentració que diguis, doncs sí, doncs trobo la manera, o que estàs llegint un llibre i dius, he llegit 4 pàgines, però si em pregunten ara no sé pas què acabo de llegir. Però ho veiem com part de la normalitat, perquè rebem tants estímuls, tantes coses, que tot allò que té a veure amb mi, doncs a no ser que sigui en contextes com aquest, que doncs ara tampoc hi ha massa temps, però segons quins tallers o quines activitats doncs podem dedicar més temps junts, no vol dir que no es pugui fer fora, però junts, a la reflexió, a la interioritat, a ser capaç doncs, de veure una situació i veure com, què podria fer, quina actitud podria tenir per resoldre aquesta situació. Una cosa que va bastant bé de fer és el que aquí en diem el observador desapegado, o el que està al desaferrament en català. Quan tu formes part d'aquella situació, és molt difícil resoldre-la. Quan tu sents que formes part, i segons qui em dirà, però sento part implicada i ho sento, i és la meva família, i és no sé què, i sembla que això sigui estimació també. Algú m'ha dit, és que si l'estimo m'hi haig de sentir així. Però no seria millor veure les situacions amb certa perspectiva, amb certa distància, perquè puguis saber què has de fer amb aquella situació? I un exemple molt, molt simple, però que pot ajudar. Per exemple, si tinc una situació a resoldre i jo formo part d'aquesta situació, i la situació és aquest vas d'aigua, però jo en formo part, no sabré molt bé què haig de fer amb aquest vas d'aigua. No sé què haig de fer amb aquesta situació, perquè jo en formo part, formem un bloc ara mateix, aquest vas i jo. Però si ara dic, no, aquesta situació està aquí. Jo des d'aquí la puc veure des d'aquí, li puc donar la volta i veure-la des d'aquí, la puc veure des de baix, la puc veure des de dalt, i és, ara sí que puc decidir què en faig d'aquesta situació. Però si jo m'implico excessivament, que no vol dir no implicar-s'hi, no vol dir no tenir interès, justament perquè tinc interès, estic intentant què en faig. Però des d'aquesta certa distància, un mínim de distància, ja no en formo part. Ja ho veig des de fora. I des d'aquesta visió dic, ah, doncs mira, doncs sí, doncs podríem mirar aquest barri, mirar aquest altre barri, segueixo amb el tema del centre, sí? Mirar aquest tipus de casa, o aquest altre, o aquest... En fi, ja estic com veient des de fora, intentant trobar solucions. Estem intentant trobar solucions. No seguir prolongant una situació sense resoldre-la. I puc dir, per exemple, quan dic que és un repte, és una oportunitat de canvi. Que bé! Oh, sí, però i si no surt bé? No us sona aquest i si? O no el dieu vosaltres aquest? I si resulta que no és per aquí? I si resulta que aquesta persona no sé què? I si no sé què més? No. Això em recorda sempre, he comentat diverses vegades, potser algú de vosaltres ha fet parapent. Algú ha volat en parapent aquí? Alguna vegada m'he trobat que sí, alguns que sí ho havien fet. Per mi, al moment, aquestes persones que fan parapent, quan els veus volar, dius, uau, sembla fàcil. No? Sembla fàcil? Però el punt clau és quan aquella persona compta fins a 3 i fa el salt allà. Això sí que té... Es requereix de valentia, i aquest i si no em funciona no ho pots pensar, perquè si no ja no et tires. Doncs aquest tirar-te al buit, però amb la seguretat de que has pres totes les mesures que havies de prendre, perquè si no caus... Però si saps que tens totes les coses que necessites per fer aquell salt, doncs et tires amb seguretat i a més tens ganes de fer-ho i després podràs gaudir. No estàs pensant en això, estàs pensant que bé m'ho passaré quan estigui planejant després i mira què veuré i com ho veuré. I després potser t'agafen més ganes de seguir-ho fent, suposo. Però llavors aquí ja no veig això com un problema, vaja, ara m'haig de tirar d'aquí. No, veig això, veig allò. Si em quedo veient això, no m'hi tiro. Poso els estris al cotxe i me'n torno a casa. Però si em fixo en el que hi ha després, és aquesta il·lusió el que em fa sortir de la meva zona de confort. La meva zona de confort és, escolta'm, saps què? Em sembla que me'n vaig a caminar per la muntanya avui i deixo el parapent per un altre dia. Això és la zona de confort. I cadascú podem revisar per nosaltres quina és la zona de confort. Jo no sé si ho penseu així, però hi ha vegades que quan hi ha una època una mica llarga, llarga vull dir, doncs no sé, uns quants mesos que no passa res extraordinari com per prendre certes decisions i penses, ui, està tot massa tranquil. Ho heu pensat a vegades? A veure si passarà alguna cosa després. Perquè si no és com estar, doncs això, dins d'aquest espai de comoditat. I no diré que hàgim de crear espais d'incomoditat, però una mica sí. Ens va tot molt bé fer una mica de tenir una mica de situació no massa còmoda. Perquè quan no em trobo còmoda, penso que puc fer alguna cosa diferent. Però és necessari aquell moment d'incomoditat. Sabeu a què em refereixo? Perquè, clar, doncs, un familiar meu es va quedar sense feina, ja gran, i ara torna a estar treballant. Però, clar, és, tu segueixes, però aquest moment en el que dius és que ja no tinc res, aquest moment d'incomoditat és el que l'ha fet bellugar-se, i res, tot i sent gran, en 15 dies torna a treballar. Però és aquest moment d'incomoditat que potser en altres situacions més còmodes, doncs, bueno, mentrestant, això, m'enteneu el que vull dir? Doncs és aquesta incomoditat que em fa bellugar, que em fa tenir aquesta empenta, que em fa intentar ser creador de solucions. I hi ha persones que s'inventen cada cosa per tirar endavant, que realment aquí sí que és per treure's el barret. Una vegada que vaig a la botiga va venir una senyora que són d'aquestes coses que et toquen al cor, no? Una senyora amb un pastís, la mar de maco, i no tenia recursos i venia el seu pastís a 3 euros cada tros, o no sé com era, però vaig pensar, caram, aquesta senyora, o sigui, et pots quedar a casa dient, i ara què faig, i tal, o... Aquesta senyora va pensar, què sé fer? Sé fer pastissos. No muntaré una pastisseria, però puc vendre els meus pastissos. I estava sent una creadora de solucions i no veia el problema, sinó veia que sortint al carrer, i potser dius, no, no sé, no? Pots després pensar diferents coses, però com a actitud personal d'intentar fer alguna cosa per tirar endavant, això ho trobo, almenys fas alguna cosa. Estàs posant a disposició dels altres alguna cosa. També a vegades no ens n'adonem, i ara no estic parlant d'un mateix, sinó com intentem sovint, sobretot si és així potser amb la família o en ambients més propers, intentar evitar que l'altre passi per una situació difícil. Perquè no, clar, perquè no, pobre, no? Aquest no ajudar l'altre que afronti la seva realitat, no l'estem ajudant a créixer. I aquest també és un aspecte a revisar. Amb la meva actitud vull resoldre tot el dels altres, perquè hi ha famílies que és així, és com que els avis ho resolen tot. Però també els joves han de prendre les seves decisions, que aquests també han sigut joves. Mentre està tot cobert, tot bé. Però no és també interessant quan deixes que l'altre passi per aquest espai d'incomoditat, prengui les seves decisions, vegi què és el que vol fer, què és el que no vol fer, però en tot cas ajuda'l a pensar. Com es diu això? Dóna-li la canya però no li donguis el peix. Doncs ens hem d'ajudar els uns als altres també en aquest sentit. No? Com no intentar resoldre les situacions perquè no estem fent que allò sigui un repte per l'altre, per seguir avançant. I què vol dir ser feliç? Perquè clar, si veiem la felicitat com un estat de plenitud total, en aquest context del que estic parlant, no veig la felicitat com això, sinó com un dir, em sento a gust a mi mateixa. Em sento bé, a mi. aquest estat intern que et produeix certa pau, tranquil·litat, harmonia, que no vol dir que totes les coses al teu voltant et ponguin, però sí vol dir que et sents, inclús perquè no orgullós de tu mateix, de veure els diferents passos que has anat fent que potser eres incapaç d'haver-los pres abans. I quan vas veient això et sents a gust amb tu, sense que això ratlli l'arrogància, que seria una altra cosa. M'enteneu per on vaig? O sigui, aquest punt en el que està, aquest sentit de satisfacció, podem dir-ne satisfacció o èxit, que alhora ens produeix certa alegria interna, i també sabeu què passa? Que a mesura que vaig resolent una situació, aquest repte que tenia, doncs, pel que sigui, ja l'he anat superant, això em dona més entusiasme i més seguretat en mi de que puc seguir superant coses. És com aquell que, suposo que tots ho hem fet de joves, d'anar saltant quan fèiem carreres d'atletisme i anàvem saltant valles, i en saltaves una i deies, t'agafava més entusiasme per dir, doncs l'altra també la salto, i l'altra també la salto, i l'altra també, no? I alguna potser et queia entremig, però tenies les ganes de seguir saltant. Doncs és justament això, és com quan aconsegueixes alguna cosa, això et fa sentir bé amb tu mateix. També hi ha una altra part, i és que no es tracta només de què estic fent amb les situacions que tinc a resoldre o els reptes que tinc, sinó com també i simultàniament amb tot això que estic comentant, tinc el meu espai de reflexió personal, tinc el meu espai de meditació, tinc el meu espai de silenci. No vulguem estar resolent coses tot el dia perquè no podrem dormir. Que potser us aneu a dormir pensant què haig de fer, què li haig de dir, com ho he, no? No, hem de descansar, li hem de donar a la nostra ment, al nostre cor, un espai de tranquil·litat. I també trobar espais de serenor, aquests espais de meditació que el que ens ajuden és a trobar aquest punt de centrament. I és molt interessant el que si incorporem la meditació a la nostra vida, no intentem resoldre res durant la meditació. Ho dic perquè hi ha algunes persones que a vegades comenten, mira, avui m'he volgut sentir molt en pau perquè és que ara passo aquesta situació i vull... No, oblida't ara d'aquesta situació, tant com sigui possible, perquè si estàs amb el vas així, difícilment et desenganxaràs inclús d'aquella situació en el moment en el que vulguis estar meditant. Però intenta en aquell moment deixar-la aquí a un costadet, en aquesta tauleta, mai millor dit. La deixes aquí i tu fas la teva meditació i tens aquest retrobament personal i gaudeixes d'aquest espai de pau, de tranquil·litat. Això és el que podem fer en aquells moments. I després, des de la ment clara, des del cor més estable, que ja no estàs amb aquelles diferents emocions que puguis tenir, quan has acabat, després inclús t'ajuda a tenir un llapis i un paper i dir, a veure, ara amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta claretat mental, què faig? Però no durant la meditació, perquè llavors no estic meditant. S'entén? I això a vegades no s'acaba de veure. Hi ha bastants que fan servir la meditació com per pensar en aquella dificultat, en aquella relació. No, oblida-te'n ara. Oblida-te'n. Permet-te't aquell temps per estar només amb tu. Només amb tu. Inclús si volem també doncs, sentir que hi ha algú que ens tira algun cable des d'allà dalt, també ve bé. Sentir que hi ha aquesta energia suprema que també ens acompanya en el nostre dia a dia, si és que així ho sentim. Però res més, ningú més. Ningú més. I després, quan ja estem amb aquesta tranquil·litat, dius, a veure... I després, dius, ai, segurament us ha passat, havia de trucar a tal persona. Ai, i si us passa això? Quan esteu tranquils, segurament us en recordeu de coses que ja ni us en havíeu recordat més. I són necessaris aquells espais de calma, de serenor, de pau, de silenci... Perquè és com que les coses deixes que es col·loquin per dins i després dius, ah sí, és veritat. Sí? Llavors és com aquest equilibri entre el temps que necessito per mi vol dir per mi, per l'ésser, sense fer res, i després, a mesura que anem creixent també i que anem creixent amb aquesta estimació cap a nosaltres, aquesta estimació cap a la vida, cap a la realitat que ens envolta. Després sí, puc estar com des de dins cap a fora, però és també trobar aquest espai de sí, d'agraïment i d'estimació personal. Us estimeu? A una persona que estimeu li crearíeu un problema? Al revés, ens sabria molt de greu si li creéssim sense voler. Doncs no ens es tracta d'això? Si m'estimo, voldré el bo i millor per mi. I no estic parlant de ser egoista, perquè hi ha vegades que es confonen les dues coses. No es tracta de ser egoista, però és que si jo no tinc, difícilment podré donar. I què vol dir estimar-se? Què vol dir estimar-se? Tractar-se bé, parlar-se bé a un mateix, cuidar-se, cuidar el cos, cuidar l'alimentació. Estic repetint pels que estan allà. Parlar-te bé, exacte. Parlar-te bé. Com? Escoltar-te. Per tant, per escoltar-me necessito aquests espais de reflexió personal per poder-me escoltar. Si no, no puc fer aquesta mirada cap endins per veure'm i per escoltar-me què és el que necessito, què és el que no necessito, què és el que de veritat vull des de dins. I potser allò que vull no és el més còmode. Potser allò que vull és el que em farà superar més coses. I puc dir no. Però justament si m'estimo és passar i tindré la força per poder fer tot allò que em plantegi fer. Però sobretot és aquest tractar-se. I no estava massa al corrent, tot i que sí que ho havia viscut amb alguna, a nivell professional alguna vegada, però això d'autolesionar-se està molt, és una situació molt actual, bastant quotidiana. El que un mateix es faci mal, però mal de veritat, I perquè ara vaig escoltar una altra situació així també d'algú que deia que no podia quasi ni ensenyar el seu cos de tants talls que s'havia fet. I dius, uau, o sigui, quina és la situació aquí? I ell mateix arribava a aquesta reflexió, no? Després, al cap dels anys, deia, no, és que en el fons no m'estimava i em rebutjava. També quines situacions familiars haurà viscut prèviament per poder arribar a aquest punt, no? I no estic dient que hàgim d'arribar a aquest punt, evidentment que no, però hi ha moltes maneres de maltractar-se. Hi ha moltes diferents maneres de no estimar-se. I llavors el dir, no, doncs, em cuidaré i em tractaré bé i m'escoltaré i em permetré temps de qualitat. Tot això és estimar-se, escoltar-nos. El conscientment anar canviant les paraules que surten per la meva boca. Si torna a sortir la paraula problema, la identifico i conscientment la canvio perquè estic canviant els patrons de funcionament interns. Això és un procés molt interessant. Una cosa és la meva ment conscient, que en podem ser més conscients o menys, perquè si la posem a dormir em segueixo relacionant, però no estic fent servir la meva ment conscient. Però hi ha una altra part que és la ment subconscient, que és l'acumulació de patrons que he anat acumulant al llarg de la meva vida, patrons de funcionament, de comportament, de tractament personal, tot allò que sóc ve també no només de la part conscient del dia d'avui, d'aquesta existència que coneixo, sinó ve de molt més enllà. Llavors, quan potser a vegades dius, caram, però per què he pensat això? Però quina cosa, quina bestiesa, no? Però ho has pensat. Per tant, què hi ha darrere teu que t'ha fet pensar d'aquesta manera? Alguna cosa hi ha. Doncs ho identifico i dic, no, això ho vull canviar. Igual que estem ensenyant a un nen a caminar, igual que hem après a conduir, doncs de la mateixa manera m'estic ensenyant, li estic ensenyant a tot el meu ésser que ja no vull pensar més així. Però molt conscientment, ja no vull pensar res més, ja no només negatiu, sinó inútil. I quant pensament inútil tenim al cap del dia, tot i així. Però m'estic entrenant i cada vegada que pot venir un pensament de crítica, dic, és que no vull aquest pensament. tal com has vingut, ara marxes. Però jo vull tornar a estar aquí. Perquè me n'adono alhora, i segurament tenim tots aquesta sensació, de que no puc perdre el temps. No vull perdre el temps. Perquè se'ns en va molta energia, molts pensaments, molts diners, segons de què es tracti. O sigui, no volem perdre més el temps. I perdem molt el temps amb tota la cosa inútil que ens anem posant dins nostre. I llavors dic, és que potser no tinc recursos, és que potser no m'estimo gaire. Doncs a una persona que estimes no li poses escombraries per la seva boca, veritat que no? Doncs jo a vegades me l'estic posant aquestes escombraries dins meu, si no vagilo quines coses estic pensant, si no vagilo quines coses estic dient per la meva boca i quines vibracions, que aquest és un altre aspecte, quines vibracions estic escampant. Tots al nostre voltant tenim la nostra vibració. Quina vibració estic escampant? Vibració de facilitat? Vibració de seguretat? Que altres persones se sentiran còmodes amb mi? O potser estic escampant una vibració que les altres persones em fugen de mi? No passa res. Però ho identifico, intento canviar quin és el pensament que està originant aquest tipus de situació. I a mesura que estic fent un treball de transformació conscient, em sento feliç. Em sento bé. Perquè valoro el canvi que he pogut anar fent a la meva vida. No? Això és, en general ens podem sentir així. I els que ja fa un temps que veniu i que practiqueu meditació, segurament ara obteniu uns resultats diferents de quan vau començar. I va ser diferent d'abans d'haver començat. Segurament es poden percebre aquests canvis. Doncs el fet d'anar-los percebent, te n'adones del que ets capaç d'assolir, del que ets capaç de transformar-te. Sí? Però tot això és de fer-hi atenció, De fer-hi atenció perquè no te n'adones i quin problema tinc? No, problema no. Situació a resoldre. Problema no. Voleu comentar alguna cosa? Afegir alguna cosa?
Pensaments, una conversa molt maca i m'agrada molt escoltar-la, no? Els pensaments. I l'altre és l'experiència de viure la realitat d'aquella història, saps? Si hi ha un repte, està molt bé que hi ha un pensament, si hi ha un problema, el defineixo com una cosa negativa, contradictòria i difícil el problema. Això és tòxic, ok? El repte és una oportunitat, és transformar, és créixer.
Okay. Però ara...
Quina és la mecànica del repte? Quina és la metodologia per poder aprendre a desenvolupar un repte?
Jo és que penso que, no sé si és que t'he entès bé, estàs veient com unes certes situacions serien problemes i unes certes situacions serien reptes.
Bueno, el repte és l'oportunitat.
Exacte. Ara jo et diria, intentem fer que aquestes dues coses siguin la mateixa situació. Val? Puc veure certes situacions com un problema, puc veure certes situacions com reptes, és cert. Hi ha vegades que veus unes coses com a repte i altres coses com a problema. Si ho ajuntem i diem qualsevol situació és un repte, decideixo que a la meva vida no hi ha problemes. Decideixo que a la meva vida no hi ha problemes. I estic tocant de peus a terra, O sigui, no estic creant una situació irreal. Però és una actitud personal de que ja no em vull més. Ja s'ha acabat. I seguirà havent situacions a la meva vida. Però he triat que no seran un problema. Perquè és un clic aquí. I la situació serà la mateixa, si tu vols. La situació serà la mateixa. Però aquí dintre, dic clic, a mi m'agrada més relacionar-me amb la vida sentint-me bé. M'agrada més relacionar-me amb la vida des d'una actitud positiva perquè m'ajuda a trobar més solucions. Val? Ara tenim un repte que no és un problema. Però tenim una altra solució. Qui sap, és una pluja d'estiu, ara meditarem, i quan s'haurà acabat la meditació, potser ja haurà parat. I si no, ens quedarem una estona més perquè no us ajuda a mullar. No passa res. És en el moment que tu decideixes que no passa res, que de veritat no passa res. I els trons segueixen sent els mateixos trons. Hi haurà refrescat. I avui dormirem fantàsticament bé. Sí? Però és tot com tu decideixes que vols viure la teva vida.
Però aquí hi ha un context de definir el significat. És a dir, que no passa res, que és un pensament. Però vale. Tu vols activar-ho perquè passi alguna cosa. Fins aquí estàs en una situació passiva. És a dir, jo ara en aquest moment avui està plovent i no passa res, correcte, no?
Sí.
Però,
sí, t'entenc, t'entenc.
Llavors, sí. Ja, com actives aquest pensament? El pensament està ok, jo ja el tinc activat. Això no és un problema. Fins aquí està ok. A partir d'aquí, com actiu? Perquè la meva vida no, estigui conduïda a la recta.
Potser seria amb això que estava dient ara, de que hem d'anar creant l'hàbit. Val? Si no, pot ser com una cosa ocasional, doncs val. Veig el repte en aquesta situació, però com anar-ho activant vol dir com fer que sigui més natural en mi, que no sigui una cosa passagera, sinó que dius, doncs no, jo vull activar, i faig com si, imagina't que fàcil seria si aquí tingués un interruptor i diria clic, ara ja ho veig com a repte. No, però m'haig d'entrenar a mi mateixa, m'haig d'entrenar i haig de posar-me també en situacions. Mireu, hi ha vegades això, no? Doncs és més fàcil no fer res. Hi ha vegades que t'has de posar en situació per superar-ho. Us posaré un exemple. I aquí hi ha alguns que em coneixen bastant. Anys enrere, el meu nivell de timidesa era tan absolutament impressionant que era incapaç de parlar davant de 10 persones. Va? Les situacions, les circumstàncies, no sé molt bé com, però al final un dia em vaig veure presentant una conferència d'un ponent que venia, i teníem un públic d'unes 300 persones, més o menys. Van dir si volia presentar, vaig dir que bé, sí, vaig agafar un micro, vaig presentar. I quan estava baixant les escales de l'escenari, un company em va dir, caram, Marta, no sabia que podies, o sigui, no t'havia vist mai fent això. Oh, en aquell moment, sabeu, quan et tremola el cos de dalt a baix? I dius, oh, jo tampoc. I en aquell moment me'n vaig adonar del que és capaç de transformar-nos la pràctica regular, consistent, disciplinada de la meditació. I com a mesura que l'autoestima va augmentant, ets capaç de fer coses que no t'havies plantejat mai de fer. Sí? D'acord. Al cap d'uns quants anys em van demanar, hi ha un acte bastant important a Madrid cada any, que és, com es diu? Contigo somos más paz, molt bé. Que si el volia presentar amb tot d'altres persones, en fi. I vaig dir que sí. I hi havia un faristol d'aquests que et poses dret i vulguis que no t'agafes al faristol i parles. I hi havia, no sé, el Palacio de Congresos de Madrid, havia 1.300 persones, no sé. L'any següent tornem-hi. Tornem a trucar, si volia tornar a fer això. I vaig pensar, sí, però ha de ser diferent. Com volia fer-ho diferent, volia sentir-me capaç de fer-ho diferent, perquè m'estava agafant el faristol, ho sé perfectament. Doncs dic, ¿tendríais un micro diadema? Diu, no sé, però lo puedo preguntar. Vale. Jo volia sortir sense res. No sé si m'enteneu el que estic dient, però és més fàcil dir, mira, saps que jo ho vaig fer l'any passat. Dóna-li l'oportunitat a algú altre, que a més em sembla que ho vaig dir. Però pel que fos, doncs, allà vaig tornar a estar. Em vaig posar el microdiadema i anava entrant i sortint i em vaig sentir tan còmode que vaig pensar, però hagués fos més fàcil dir que no? Hagués fos molt més fàcil dir que no? Hi ha altres situacions que us podrien explicar, però no es tracta aquí d'explicar-vos la meva vida, i sí que m'agradaria que meditéssim plegats abans de marxar. Però vull dir que hi ha vegades que t'has de forçar a una situació incòmoda per sentir que estàs superant certes coses, perquè si no, dius, mira, escolta'm, a mi què se m'ha perdut? Jo amb les meves cosetes de cada dia ja en tinc prou, i estic bé, i estic contenta, i m'enteneu què vull dir? Llavors, el que per tu és un repte, que era superar la timidesa, i cadascú ha de mirar. Perquè el repte, en el fons, no és trobar aquesta feina o trobar això o trobar la casa nova. No, el repte no és aquest. El repte és quina preparació interna necessito per aconseguir això. El repte no és allò. El repte és què estem fent mentrestant i llavors surt. Surt la feina, surt la situació, surt... Val? I a vegades pensem que el repte és allò. Allò no és el repte. El repte és què se m'ha d'estirar per dintre, a la meva actitud, a la meva personalitat, a la meva manera de fer, què s'ha d'estirar per créixer. Un repte implica creixement. I hem de veure com vull créixer. Primer és, vull créixer? Pregunta. I si dic, sí, jo vull créixer, doncs segur que es posaran davant del meu camí en la meva vida situacions que m'oferiran l'oportunitat per créixer. Però després aniré dient, ai, sí, però saps què? Tampoc volia créixer tant. I així anem rebutjant oportunitats que tenim per anar fent el canvi intern que realment podem estar fent. I tenim la força per fer-lo. Aquesta és una creença també que hem d'anar canviant. No sóc capaç, no puc. Tinc tota la força espiritual per poder-ho fer. I és. Però això m'ho haig de creure. I potser la resta ho veuen més que no pas jo. Però aquesta força la tenim tots per fer el que vulguem. I quan hem vist situacions que aquestes que a vegades surten, no, als mitjans, i dius, però com és possible? Doncs ho ha fet. Per què? Perquè no va pensar que no ho podia fer. Per això ho ha fet. I llavors et sents feliç, et sents content. No perquè es parla de tenir el Palacio de Congressos de Madrid, això és el de menys, sinó perquè t'has ajudat a créixer. Meditem? Doncs posarem l'esquena recta. I si voleu podeu enfocar la vostra mirada aquí. Podem començar sentint-nos presents aquí. Buscant aquest espai de quietud, de tranquil·litat. Donant-li al cos també l'oportunitat de relaxar-se. És una manera d'estimar-nos també. I potser m'ajuda a seguir la respiració, a l'inspirar, a treure l'aire. I així a poc la meva atenció va cap endins, cap a l'ésser que sóc, cap a l'ésser de pau que sóc. I puc anar observant el silenci que es crea dins meu. Silenci, quietud, tranquil·litat. Regalar-me temps de qualitat és una de les mostres d'estimació cap a mi. I ara deixo tot a un costat per centrar-me en el que realment és important. Que sóc jo. les situacions van i venen. Els objectes van i venen. Inclús les persones que formen part de la meva vida també van i venen. Però jo segueixo estant aquí. I m'escolto. I potser escolto allò que preferiria no escoltar, però ho escolto. Perquè tinc la valentia per escoltar-ho. I també escolto tot allò que també m'agrada escoltar. Que sóc un ésser ple de força. Que sóc un ésser capaç de tot allò que es proposa. I alhora sóc un ésser capaç de retornar al meu centre, al meu eix, al meu punt d'equilibri intern. Ésser espiritual. Reconeixent també els altres com éssers de llum. Reconeixent-los amb la seva grandesa i amb la seva dignitat. És una manera de fer-nos el camí més planer els uns als altres. Reconeixo la grandesa en l'altre i reconeixo la grandesa en mi mateixa també. Així el que surt de dins són bons desitjos. El que surt de dins és aquestes ganes d'ajudar-me i d'ajudar. El que surt de dins són les ganes de cuidar-me i de cuidar. Sento així. Sempre hi ha aquest sol diví, aquesta energia suprema que m'estima, que és present perquè el pugui percebre allà on estigui. Jo l'ésser no estic sol. De fet, no ho he estat mai. I no ho estaré mai. quedarem així per uns moments, apreciant aquests moments de quietud, de força i d'amor. Pensaré en alguna situació a resoldre. Una, en l'àmbit que sigui. I la visualitzaré aquí fora. I no es tracta ara de veure com resoldre-la, sinó l'envoltaré de molta llum, sense crear cap altre pensament extra. Veig aquesta situació aquí fora i l'envolto de molta llum. Que puc anar fent de tant en tant. Veure'm aquesta certa distància, posar la situació aquí i senzillament enviar-li molta llum i molt amor. Ara el batec del meu cor. Serenor que entre tots hem anat creant aquí. Shanti. I gràcies per estar aquí.